El ple municipal aprova inicialment la reformulació de la zona de baixes emissions, el text que regula la restricció de mobilitat dels vehicles contaminants i que, a causa d'una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, estava en suspès des del juliol del 2024. Amb aquesta nova zona de baixes emissions, a l'Hospitalet es preveu tornar a sancionar a partir del gener. Bona tarda. De seguida ens centrem en el ple municipal corresponent a aquest mes de setembre. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. Després de la campanya d'estiu, l'Ajuntament posa en marxa una nova actuació de neteja en profunditat. Fins al 10 d'octubre, 10 carrers de Pubill a Cases rebran un reforç especial amb l'objectiu de millorar les condicions de l'espai públic. Un cop finalitzi, la propera campanya arribarà a 10 carrers i places del barri de Santa Eulàlia. La iniciativa de divulgació científica de l'Hospitalet Pessics de Ciència arrenca una nova temporada. El tret de sortida ha tingut lloc a l'Auditori Barrades i ha servit per presentar el projecte LH Street View de l'Arxiu Municipal, que reviu fotografies antigues gràcies a la intel·ligència artificial. I en esports ens centrarem en l'OSPI, que demà defensarà el liderat de la Tercera Federació al Camp de l'Escala. Els riberencs arriben invictes, però amb els deures pendents de millorar l'aspecte ofensiu.
Volveremos a lo de la semana pasada, el tener mucha gente ellos atrás que nos va a costar entrar, pero bueno, ya te digo, hemos estado trabajando pues esas situaciones para que cuando se nos metan atrás pues intentar generar un poco más y espero que mañana se vea un poquito la mejora.
El ple municipal ha aprovat la reformulació de la zona de baixes emissions, un nou text que substitueix a la normativa que es va posar en marxa el 2020.
S'aprova inicialment la reformulació de la zona de baixes emissions, el text que regula la restricció de mobilitat dels vehicles contaminants i que, a causa d'una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, estava en suspens des del juliol del 2024. Amb aquesta nova zona de baixes emissions a l'Hospitalet, es preveu tornar a sancionar a partir del gener. L'objectiu de la normativa, que s'aplica a altres ciutats metropolitanes, és reduir els gasos contaminants.
Des que se va impulsar la ZB Rondes, tenim el mateix trànsit, però hem reduït un 45% les emissions de nitrats, que és el que realment fa mal a lo que és a la salut dels veïns i les veïnes.
Aquest nou text que substitueix la normativa que es va posar en marxa el 2020 ha rebut el suport del PSC, Esquerra Republicana, Esquerra Unida i Alternativa i l'Hospitalet en Comú Podem. En canvi, el Partit Popular s'ha abstingut i Vox ha votat en contra.
Vox se opone frontalmente a cualquier medida que restrinja el derecho a la libre circulación. Les recuerdo que la libre circulación es uno de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución.
El hecho de que se haya tumbado la ordenanza, eso ha supuesto un varapalo, un retroceso en la calidad del aire por su incompetencia, porque se ha decaído y por tanto ha habido unos meses, que casi años, que pues esta ordenanza no ha podido ser puesta en marcha.
El ple també ha aprovat la proposta de conveni per entrar al Consorci que ha de permetre la construcció de l'Hospital Clínic. Es farà uns terrenys al costat de Can Rigal, a Pubill a Cases. L'equip de govern creu que aquesta és una oportunitat per repensar la zona i que l'Hospitalet ha d'estar amb la Generalitat, la UB i els ajuntaments de Barcelona i Esplugues.
En aquest pla director urbanístic, amb aquest consorci, ens permet repensar i dissenyar de nou tota aquella intervenció, per tant, que l'arribada a l'Hospital Clínic sigui realment una oportunitat pels veïns i veïnes del Samuntà i de l'Hospitalet.
La resta de partits han recordat que el nou clínic no ha de suposar un impediment per la construcció d'un nou hospital per l'Hospitalet, tal com s'havia projectat.
L'Ajuntament de l'Hospitalet ha de defensar l'existència d'un hospital general de l'Hospitalet. Que aquest consorci i aquest hospital clínic no ens faci oblidar la necessitat d'un hospital general de l'Hospitalet. Esperem que l'Ajuntament ho defensi.
És una oportunitat històrica. Si sabem fer-ho bé, pot esdevenir el pulmó verd i l'espai d'equipaments que els nostres barris necessiten per respirar. La densitat de població que tenim a la zona nord és la més alta del món i això exigeix visió de futur per poder oxigenar els nostres barris.
També s'ha donat llum verd a l'aprovació d'una partida de més d'un milió d'euros per la compra de l'actual seu de la regidoria de Collblanc-la-Torrassa i un local adjacent a través d'una modificació de crèdit. Una altra de les partides que s'han aprovat anirà per la instal·lació de tendals a escoles i parcs infantils.
Coneguem ara la resta de mocions que s'han aprovat en aquest ple municipal d'aquest mes de setembre.
En una moció conjunta, el ple ha donat suport al manifest de les entitats de la gent gran de la ciutat. El text elaborat amb motiu del Dia Internacional de les Persones Grans ha comptat amb el vot favorable de tots els grups excepte Vox.
Com a ciutat hem de continuar apostant i promovem l'envelliment actiu, perquè hi ha moltes formes d'envellir. Fer-se gran és una nova etapa de la vida on encara queda molt per fer. I l'edat no pot ser una limitació ni una discriminació. Els nostres majors tenen molt a dir. Tenen experiència, coneixement, memòria. Són referents socials, culturals i històrics. Per això hem de lluitar en contra de l'edatisme, denunciar-lo i combatre-ho trencant prejudicis i estereotips.
Nosotros manifestamos nuestra intención de adherirnos también a esta moción. Y ha sido el Partido Socialista, que era el partido inicialmente proponente, el que se negó a aceptar nuestra adhesión porque, en sus propias palabras, Vox les mancha.
El ple també ha aprovat totes les mocions presentades per Esquerra Republicana, Esquerra Unida i Alternativa, com ara la demanda de prioritzar les famílies de l'Hospitalet a l'hora de gaudir de les activitats de Nadal. També s'han aprovat dues mocions d'Esquerra per millorar la convivència, la seguretat i el civisme de la plaça de l'Escorça i el Parc de les Planes.
El Parc de les Planes havia de ser el pulmó verd de la ciutat, però avui, per la deixadesa del govern, és un espai degradat. Sorolls fins a la matinada, botellots, consum d'alcohol i altres substàncies, deixalles que es poden estudiar com a jaciment arqueològic del diumenge al matí. La nostra moció no demana miracles, demana presència de la Guàrdia Urbana que avui no arriba per pura manca d'efectius.
El parc hauria de ser un exemple de convivència i, malauradament, els darrers temps s'ha convertit en un focus de conflictes. Ho reconeixem. Però també vull dir de forma molt clara que l'Ajuntament no s'ha quedat de braços plegats. Fa temps que, a petició dels veïns, portem denegant sol·licitud d'ocupació de la via pública. Des del punt de vista de la seguretat, en els darrers mesos s'han fet diversos controls, identificacions, denúncies i fins i tot detencions en l'entorn del parc i dins del parc. Y comenta lo de la reunión con los vecinos. Haremos reuniones mensuales para hablar de los temas que hemos tratado con ellos, de las medidas que les hemos dicho que íbamos a hacer.
La reivindicació d'una major convivència al Parc de les Planes també ha protagonitzat una altra de les mocions aprovades, en aquest cas a proposta del PP. Els populars també han vist com el ple ha donat llum verda a una moció per recuperar un telèfon de contacte directe amb la Guàrdia Urbana i una altra per reduir l'aportació de l'Ajuntament a la societat que gestiona la Fira de Barcelona. També s'ha aprovat per unanimitat la proposta del PP per crear una oficina municipal per atendre persones amb diversitat funcional.
Facilitaria molt la vida de les persones amb diversitat funcional, les seves famílies i cuidadors, ja que serien atesos per personal especialitzat i rebrien orientació de primera mà sobre els recursos que disposa la ciutat, prestacions, activitats que es realitzen a prop de casa seva, associacions, etc.
Per iniciativa de l'Hospitalet en Comú Podem, s'han aprovat dues mocions. La primera perquè l'Hospitalet s'adhereixi al Pacte del Padró a Catalunya i la segona per demanar al Museu d'Arqueologia de Catalunya la cessió de l'escultura de la Medusa al Museu de l'Hospitalet.
Que ens cedeixin aquesta escultura, que el lloc on ha de ser i on ha de provocar un discurs museogràfic és a l'Hospitalet, perquè és aquí on realment ens pot ajudar a explicar la nostra història.
La sessió plenària s'ha hagut de suspendre durant alguns minuts per les protestes d'un grup de veïns del Parc de les Planes.
Ahir la nit a diferents punts de l'Hospitalet es va organitzar una cassolada de protesta. La plaça del Mercat de Collblanc va ser una de les zones on més activament es va participar en aquesta cassolada que demanava solucions per l'incivisme i la inseguretat que, diuen, es viu a l'Hospitalet. Aquesta cassolada, que s'ha organitzat des de xarxes socials, també es va fer sentir als barris de Can Serra i Les Planes. A finals de juliol ja es va fer una primera cassolada. La neteja intensiva de carrers arriba al barri de Pubilla Casas. Fins al 10 d'octubre es reforça la neteja amb aigua de pressió, desinfecció i eliminació de grafits. Un cop finalitzi la intervenció, la campanya de neteja arribarà al barri de Santa Eulàlia.
L'Ajuntament ha posat en marxa una nova actuació de neteja en profunditat, en aquest cas al barri de Pubilla Casas. A banda de les tasques habituals de neteja, l'Ajuntament du a terme campanyes intensives de neteja i manteniment de l'espai públic a les zones de la ciutat amb més necessitats a petició de les regidories de districte. Són actuacions on intervenen de forma coordinada diferents brigades.
Hemos iniciado septiembre ya de nuevo con las limpiezas intensivas. Esto es al margen, siempre insisto mucho, del baldeo ordinario. Tenemos el baldeo ordinario y además ponemos la limpieza intensiva, que es agua caliente, rascado de aceras, desinfección odorizante también. Aprovechamos para hacer arreglos de mobiliario urbano, reponer papeleras o bancos si es necesario, o pivotes. Limpieza de grafitis en fachadas, que es muy importante también, y pues eso es un conjunto, es la limpieza intensiva.
La intervenció inclou el rascat manual i neteja a fons de calçades i voreres, la neteja amb aigua a pressió calenta i l'ús de productes desinfectants per garantir una higiene més profunda i bons olors als carrers.
Es una limpieza muy profunda, ¿no? Que es un complemento para el baldeo ordinario. Con esto no solo es importante también señalar que este verano ya hemos incluido en las cubas de baldeo, que se hacían antes solo con agua, ahora también llevan en las cubas la desinfección odorizante, para que al mismo tiempo en el ordinario que hacemos, ¿no? De las limpiezas, esas limpiezas que a veces pasan desapercibidas porque se hacen durante la noche, la madrugada, pero se hacen, pues ya hemos incluido a partir de este verano el componente este en las cubas, para que al mismo tiempo que baldeamos también quede con la desinfección odorizante y se note un poquito más.
La propera neteja intensiva ja programada serà a 10 carrers i places del barri de Santa Eulàlia del 14 al 22 d'octubre.
L'IDB ja ha presentat una nova campanya comunicativa per tal d'apropar la investigació a la ciutadania i explicar la relació entre la recerca i la vida quotidiana. Ho han fet a partir d'una sèrie audiovisual amb els científics com a protagonistes.
La Susana i el Fernando són un matrimoni d'investigadors que comparteixen vida i recerca. En Jordi i la Teresa són parella científica, però també pares de 4 fills. En José i l'Alexandra són amics i tècnics de laboratori i la Maria i el Cristian, ella doctora i ell actor, són amics des de fa 20 anys. Tots ells són els protagonistes de la sèrie audiovisual Reaccions Bellvitge, impulsada per l'IDIBELL amb l'objectiu d'explicar la relació entre la investigació i la vida quotidiana i descobrir, tot humanitzant la ciència, les persones amagades sota la bata blanca.
Normalment sortim a explicar un resultat, a treure pit, a obrir esperances, bueno, coses d'aquestes. Quan tu te poses com una persona, ets una persona amb les teves connexions, amb les teves emocions, amb el teu entusiasme, amb els teus dubtes, i si ho fas proper, també confiem que això també no solament guanyi credibilitat, sinó que animi a que més professionals, més nens, més joves s'interessin per la ciència i també capturar vocacions científiques.
Amb un format fresc i dinàmic, la sèrie té com a escenari un laboratori transformat que s'inspira en el barri de Bellvitge, sota l'objectiu d'enfortir la connexió amb el barri i promulgar el sentiment de pertinença a l'Hospitalet.
Nosaltres estem orgullosos d'estar a l'Hospitalet i jo crec que l'Hospitalet està orgullós d'estar amb nosaltres. I això el que pretén és reforçar-ho i també, en un moment en què es qüestionen tant les evidències científiques, apropar-nos per guanyar una o mantenir una credibilitat que evidentment està en crisi.
El projecte s'ha presentat aquest dijous en un acte celebrat a l'hotel Hyatt Regency i conduït per l'actriu i comunicadora hospitalenca Sara Sansuan. S'han estrenat els 4 vídeos que conformen la primera temporada d'aquesta sèrie, que es compartirà a les xarxes socials de l'IDIBELL.
Més de 26.000 infants, adolescents i familiars han pres part des de l'abril en el programa d'espais oberts que duen a terme fins a 6 centres educatius arreu de la ciutat, un a cada districte. L'Ajuntament fa una valoració positiva d'aquesta dada i del servei que han rebut les famílies.
Les escoles Sant Josep Alpí, Ramon i Cajal, Pompeu Fabra, Pau Casals, Puig i Gairal i La Marina obren els patis i altres espais exteriors els dissabtes i diumenges a la tarda, de 4:45 a 9:15, per oferir un espai de lleure i socialització. L'objectiu és propiciar la interrelació i oferir un espai i una proposta d'activitats extraescolars que afavoreixi l'autonomia de la canalla i l'adolescència per proposar i organitzar activitats lúdiques. L'accés és lliure i gratuït i no cal inscripció prèvia ni cap compromís d'assistència.
El projecte d'espais oberts és un projecte molt ben valorat pel conjunt de la comunitat educativa, tant pels centres com per les pròpies famílies, perquè els seus joves, els seus infants, poden fer ús, gaudir d'uns espais de sociabilització protegits, perquè al final són patis i per tant estan tancats, però que estan a l'aire lliure i que permeten doncs, activitats de diferent tipus, no només jugar a la pilota, que és el típic anar a jugar a futbol, no? Que no podem fer-ho en molts racons de la ciutat, sinó que a més doncs, permet tenir un espai amb unes dimensions adequades doncs, per poder gaudir tant els infants com els joves.
Durant les vacances escolars, els espais oberts s'han obert cada dia de la setmana i, de fet, en aquest període s'ha registrat un pic d'ús.
I sí que és cert que un fet que no havia passat encara a la nostra ciutat és que disposar d'aquests espais durant els mesos d'estiu, que ha estat realment la punta d'ús d'aquests entorns i d'aquest projecte. Però sí que és cert que volem fer-ho evolucionar mica en mica. Llavors veurem una mica la valoració tècnica i les possibilitats que ens permeten doncs, ampliar en horaris, en espais, en perfils potser de dinamitzadors. Hem d'acabar de valorar-ho tècnicament i sobretot doncs, veure la viabilitat pressupostària de cara a l'any 26.
El balanç del programa d'espais oberts és satisfactori, tot i que l'equip de govern considera que encara serà millor quan es completi la instal·lació de tendals als centres educatius i aquests espais oberts tinguin més confort climàtic.
Ja està en marxa una nova temporada de Pessics de Ciència que un any més torna a apostar per la divulgació científica de diverses matèries com ara la física i les matemàtiques. El primer acte del cicle ha servit també per presentar el projecte LH Street View de l'Arxiu Municipal.
La intel·ligència artificial ha protagonitzat l'estrena de la nova temporada de Pessics de Ciència. La iniciativa de divulgació científica de l'Hospitalet torna a apostar un any més per portar el coneixement de matèries com la física, les matemàtiques o l'astronomia als veïns de la ciutat des del Centre Cultural Sant Josep.
Tenim propostes de tot tipus. Sí que és veritat que intentem també sortir del centre cultural, que estem una miqueta amagats, però ens agrada arribar a tots els públics i col·laborar amb altres departaments i entitats, associacions, sempre és molt enriquidor i en aquesta línia continuem treballant. Sobretot el més important és que tindrem una activitat que continua aquesta nova temporada, que ha tingut molt d'èxit, que és Ciència i Històries de Cinema, amb el Jordi Serrallonga.
L'acte també ha servit per presentar el projecte LH Street View de l'Arxiu Municipal, que reviu fotografies antigues gràcies a la intel·ligència artificial, les amplia i geolocalitza en un mapa actual.
El patrimoni documental pot tenir molts usos i pot servir per moltes coses i pot ser útil per moltes persones diferents i no només des de la vessant artística, sinó també com la tecnologia ens pot permetre doncs, acostar-nos a aquests documents des d'un altre punt que els faci més atractius, que ens permetin inclús també doncs, rememorar memòries des d'un altre punt, no? De viure els documents com una experiència pròpia.
El professor d'informàtica de la UPC, Javier La Rosa, també ha explorat les possibilitats de la IA i ha defensat que hi ha expectatives exagerades amb aquesta tecnologia.
Com totes les tecnologies, té perills associats, des de perills que són comuns a qualsevol tecnologia, com que és la pèrdua de feina de molta gent que pot deixar de tenir feina perquè l'automatització farà la seva feina, el poder estar, que la gent acabi interaccionant amb màquines en lloc d'amb persones, a crear vincles personals amb les màquines. A mi sobretot em preocupa l'ètica de les empreses que desenvolupen aquesta tecnologia. A més que l'ètica d'aquest ésser intel·ligent fabricat, això em sembla una mica més del món literari.
L'11 d'octubre, Pessics de Ciència estrena una nova edició del Festival Ciència Escena amb una primera sessió dedicada a la gosseta Laika.
Amb més d'una trentena de pel·lícules a l'esquena i de la mà de directors com Steven Spielberg i Tim Burton, els germans hospitalencs Carles i Jordi Grangel celebren 40 anys del seu estudi de creació de personatges d'animació. La clau del seu èxit és cuidar la qualitat i fer personatges amb ànima.
La trajectòria dels germans Grangel comença el 1985 amb la creació de Grangel Studio, dedicat en un principi al còmic i a la il·lustració. Va ser el 1989 quan en Carles va viatjar a Londres per fer les proves d'accés a la productora Universal i Steven Spielberg va triar els seus dibuixos. Allà va ser el dissenyador principal de pel·lícules com Balto. 5 anys després van fer el salt a Hollywood de la mà del mateix Spielberg amb la productora DreamWorks i participant en pel·lícules com El príncep d'Egipte, El Dorado, Spirit i Madagascar.
A Londres era una pressió insuportable. A Los Angeles ja és una pressió
pràcticament insuportable, perquè quan arribem allí ens diuen que estem a la NBA i que podem demostrar i que és el moment de demostrar-ho, i els horaris passen de 8 hores a 14, 15 hores cada dia.
En períodes de 2 anys, que és la mitjana per fer la preproducció d'una pel·lícula.
Un altre dels punts clau de la seva carrera va ser quan Tim Burton els truca a la porta el 2002 per dissenyar els personatges de La núvia cadàver, una pel·lícula feta en stop motion, una tècnica artesanal que ells estimen i que també van utilitzar pel film Pinocho de l'oscaritzat Guillermo del Toro.
Estem competint en la IA, de moment guanyem nosaltres. Els nostres tenen més ànima i comuniquen més.
Una de les claus de l'èxit dels germans Grangel és donar més valor a la qualitat que a la quantitat, i això ha fet que hagin hagut de renunciar a projectes molt potents.
Vam dir que no és rec, vam dir que no vam poder treballar en Ratatouille quan teníem el guió, Monsters Inc., Cars... Per què? Perquè ja arriben en un moment que ja tens uns projectes a la taula i tampoc no ho pots agafar tot, realment. Perquè la feina que fem nosaltres és molt... A part que sigui molt artesanal, i que ve molt de vocació, i ens interessa molt, sempre en prioritzar la qualitat per sobre de la quantitat.
Una de les últimes creacions de Grangel Studio ha estat el Cat, la mascota del Barça. Ara mateix tenen 2 projectes en marxa, un d'ells amb una productora catalana.
La cantant Rosalía ha creat una fundació que porta el seu nom per donar suport a la formació dels joves en l'àmbit cultural i musical a través de la concessió de beques, ajuts econòmics i materials. La seu està ubicada al carrer de Campí, al districte econòmic, i tocant a la Fira Gran Via, on la cantant també instal·larà el seu estudi de gravació. A més de donar suport a la formació, la Fundació Rosalía també neix amb l'objectiu de promoure la preservació i difusió de la música com a expressió cultural, fomentar la igualtat de gènere i la diversitat cultural i donar suport a les persones en situació vulnerables per millorar-ne el seu benestar. Demà dissabte i en directe per Televisió de l'Hospitalet i l'ILEAC Digital, l'OSPI defensarà, liderat de la Tercera Federació, el camp de l'Escala. Els riberencs arriben invictes, però amb els deures pendents de millorar l'aspecte ofensiu.
L'OSPI afronta aquest dissabte una nova prova per mantenir el liderat de la Lliga. Els riberencs visiten el camp de l'Escala amb la confiança reforçada després d'un inici de temporada immillorable, amb 3 victòries en 3 partits disputats. Tot i el bon moment de forma, el tècnic Cristian Gómez admet que encara hi ha aspectes a millorar, especialment en l'eficàcia de cara a porta.
Sí que tuvimos muchas opciones de centro, pero volvíamos hacia atrás y creo que eso al final volvíamos a reiniciar la jugada y nos faltó profundidad, pero bueno, el problema en ese caso estaba detectado y ya lo hemos trabajado esta semana y esperamos mañana pues veo una mejora, porque al final esto es un proceso y vamos poquito a poco mejorando línea por línea y creo que estamos bien.
L'Escala ha sumat 6 punts de 9 possibles i es caracteritza per la seva solidesa defensiva i l'ús d'una línia de 5 al darrere. Una proposta de joc que pot posar a prova la capacitat ofensiva hospitalenca.
Volveremos a lo de la semana pasada, el tener mucha gente ellos atrás que nos va a costar entrar, pero bueno... Ya te digo, hemos estado trabajando pues esas situaciones para que cuando se nos metan atrás pues intentar generar un poco más y espero que mañana se vea un poquito la mejora, pero ellos cuando presionan arriba lo hacen muy bien en el saque de portería y cuando les sales pues se meten atrás y también lo hacen bien.
L'entrenador Cristian Gómez, que ja ha superat els 100 dies a la banqueta riberenca, ha valorat aquest període com a molt profitós tant per ell com per al grup.
Pues muy contento, la verdad. Desde el primer día tenemos aquí un ambiente muy, muy bueno y muy sano. El día a día está siendo increíble, la verdad. También están ayudando las victorias, ¿no? Pero bueno, pretemporada ya veíamos que ostras, que podíamos conseguir cosas grandes y bueno, vamos poquito a poco.
El duel es disputarà aquest dissabte a 7:15 de la tarda i es podrà seguir en directe a través de Televisió de l'Hospitalet i del web lhdigital.cat.
I avui volem conèixer la història d'en Pacífico Izquierdo, hospitalenc i impulsor d'una iniciativa contra l'Alzheimer a través de les curses de muntanya.
En Pacífico Izquierdo és natural de l'Hospitalet, tot i que ja fa uns anys que viu a Praga. Fa uns mesos va rebre la notícia que la seva mare estava afectada per Alzheimer i, superat el primer impacte, va decidir fer alguna cosa per ajudar-la a ella i a tots els que pateixen aquesta malaltia. Fanàtic del trail, es va llançar a l'aventura.
Vivíamos la familia un momento duro de que comienza a desconectarse mi madre en la memoria, así que entonces pensé que se podía hacer algo bonito. Y así empezó la cosa de ir rondando mi cabeza de realmente transformar el dolor por el Alzheimer en algo positivo, que ayude a más personas también. Y así empecé a darle vueltas a que había que hacer un reto difícil, algo mayor de lo que he hecho siempre. Yo máximo he corrido medias maratones de montaña, no más. Entonces esto era, se salía un poco de lo que hago normalmente, pero ayuda de que la República Checa no tiene montañas Pirineos, ¿vale? Las montañas son de 1.400 a 1.600 metros de altura, no es tan grande.
El repte va ser a les muntanyes de Krkonoše, a la frontera entre la República Checa i Polònia. 5 dies, 75 quilòmetres i un desnivell acumulat de més de 4.000 metres. Lògicament, va haver-hi moments de molta duresa.
Encontré a cientos de metros de subir y coronar todavía la cima, viento, lluvia por todos lados que entraba, niebla, que no se veía nada, y en la cima estaba 5 grados positivos y yo con un pantalón de trail corto y una chaquetita de cortaviento muy buena. Entonces, nada, coroné y bajé lo más rápido que podía porque hacía un frío del demonio.
Un cop assolida la part física, ara toca aconseguir donar visibilitat a la causa. El repte ja ha recaptat més de 500 euros i encara està obert a donacions. Tot anirà a l'associació sense ànim de lucre Recuérdame Alzheimer.
I amb la història del Pacífico ho deixem aquí. Abans, però, fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. El ple municipal aprova inicialment la reformulació de la zona de baixes emissions, el text que regula la restricció de mobilitat dels vehicles contaminants i que a causa d'una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya estaven suspens des del juliol del 2024. Amb aquesta nova zona de baixes emissions a l'Hospitalet es preveu tornar a sancionar a partir del gener. Després de la campanya d'estiu, l'Ajuntament posa en marxa una nova actuació de neteja en profunditat. Fins al 10 d'octubre, 10 carrers de Pubilla Casa rebran un reforç especial amb l'objectiu de millorar les condicions de l'espai públic. Un cop finalitzi, la propera campanya arribarà a 10 carrers i places del barri de Santa Eulàlia. La iniciativa de divulgació científica de l'Hospitalet Passeig de Ciència arrenca una nova temporada. El tret de sortida ha tingut lloc a l'Auditori Barrades i ha servit per presentar el projecte LH Street View de l'Arxiu Municipal, que reviu fotografies antigues gràcies a la intel·ligència artificial. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, lhdigital.cat. Que vagi molt bé i bon cap de setmana.